Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
Som tots amics, som tots una, com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
El control de sol Lluís Sánchez, de la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
Som tots amics, i som tots una, com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
Segons ha explicat el cap d'extinció, Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum i luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, de que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
Els bombers no saben les causes de l'incendi.
Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
El pai en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
Uau, Lleida Ràdio, Judit.
Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torreferrera.
Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat als Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
Notícies en xarxa.
I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
Aquest dilluns, l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C-32. Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
El projecte per construir un nou accés de Calella a la C-32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
La segona connexió de Calella amb la C-32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica amb volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
Es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collective Poa.
I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
Sí, va anar molt bé, i la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, a càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
Tú me dijiste 19.
La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'11 de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
No diré dónde agarrar.
I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona? Bon dia, Joan.
Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo, Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3 gols a 0. 2 gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado, lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada a l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió, avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
Hi ha alguna cosa més il·lusionant que això. I hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire. Però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això. Jo no puc dir res més.
I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic Moncho Fernández.
El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per això i, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda. Estan de salsa, escoltant bossa nova. Truc d'urgència al mañaneo per pillar una bossa nova.
Ai, li foto un play i surt sol com si crem un rato. Passa el temps i som els mateixos, però amb més estatus. Sembla que no, però hi toco, parlo molt, però no xivato. Venga, Patxi, ja em diràs quin catxo et sembla més guapo, jeje. Moltes ganes, però poder no es voler. Sempre m'agrada molt més quan m'entero que no es pot fer. Estic vivint a la parra, però en realitat em va bé. I això que mai no sé massa molt bé què conya estic fent. Si me'n foto de mi, de tu encara més. Estic sempre de camí, sembla que mai paro quiet. No existeix el destí, només el talent i els diners. I normalment no van junts pel que sigui, però és el que veig, sempre el mateix.
Pèrdues de papers i recaigudes, no tinc cap malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?
Algú ho havia de dir, però ho he dit jo. Vaya pantomima, allò dels premis en derroc. Ni m'he assabentat del guanyador, perquè em baili el divendres i tenia feina a l'hort. Vaig amb un pasqualí com qui porta un porx. No tinc panoja, però tinc pebrots. I tinc una glo-glo que jo tinc estoc. Una gana que flipa de cremar-ho tot, sobretot. Cada cop que li fot un glob, intento calmar el dimoni, però no sempre pot. Del poble pel poble com Marc Casador. Del poble pel poble com el Cigaló. Tinc la mare del meu tete preguntant què tal la gira. Quasi tota preocupada perquè saben la que lia. Em diu amb miedo me dais, vigila. Ya no es como Advance, tú tranquila. A la fama que no borro ni amb lejía, ni amb viaxiu. No m'enteneu, no amb viaxiu. Menos reels de l'Insta i més autocultiu. Cara que estic més calmat, m'esteu tocant al voraviu. I clar que no tinc tetes amb caseta tamariu. Però ser un beix anem per aquí també a riu. Només necessito bona teca i bon caliu. I n'hi ha alguna que altra per poder sentir-me viu.
Primo, corre, F Palizzo Apache. Que enfronte una puta bossa nova, que no sé ni lo que és. La que arrima català, primo, l'oncle i vaya valle.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
I sense moure'ns de lloc a Lleida, també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses, a la Garrotxa, torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als prims, que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
Notícies en xarxa.
Passen 8 minuts de 2:15, us ho explicàvem en titulars. Un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat del qual s'ha incendiat.
Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum y luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, de, que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
Els bombers no saben les causes de l'incendi.
I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
Amb un FM, Maria Lara.
L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat als Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
Aquest dilluns, l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Joglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tenint moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que n'hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
Es preveu que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'hi incorporen íntegrament.
I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas, y el clima y la gente que son muy amables.
Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
Els fets han passat al barri del Rocío quan 2 encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
Moment ara per la cultura. I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que ja havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando. Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar mucho título.
Cancelo, que ja és a Barcelona, Rodri de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. 2 nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja al trofeu Joan Gamper, Rodri i João Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell o Falcán de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tècnic.
Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic. No? Les pretemporades serveixen per a això i bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa en el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Vas cansat, no tens temps, volen les hores. Deus sabut, tot ho mires sense ganes. Lluny dels anys de combat a la intempèrie. Ara et quedes adormit a mitja sèrie. Mentre fora hi ha una plaga que propaguen pantallers i mentidors de contingut. Confinares els dos peus en els despatxos i els carrers es van quedar sense ningú. Tu pensaves que això a tu no et passaria, que era cosa de batalles del passat, que el que havíem construït perduraria. I ara et repten per parlar en valencià. Tu t'ho mires noquetat contra les cordes, però encara et queden uns cops amagats. No és la mística, és gimnàstica domèstica. No hi ha fera que vulga viure en un sol. Si apagues tot el que tingues encès per encendre allò que havies apagat, no és moment de llençar la tovallola. Tanca els punts, joc de peus, posa't en guàrdia. aturat en el miratge d'uns temps dòcils. El comboi de celebrar a mig camí, l'anestèsia de mirar a una altra banda, el sentit de les cançons sense sentit. I si apagues tot el que tingues encès per encendre allò que havies apagat, no és moment de llençar la tovallola. Tanca els punys, joc de peus, posa't en guàrdia.
La xarxa de comunicació local.
Qualsevol aplaudiment es farà breu per la feina que sempre feu, pels adeus que també acompanyeu, que qui cuida és qui lluita, que qui cura és qui salva. Dia a dia porteu el pes, marea blanca que ens guareix, que qui cuida és qui lluita, que qui cura és qui salva. Dia a dia porteu el pes, marea blanca que ens guareix. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Sou els fills d'un teixit que no desitja.